Reprenem el tema de la setmana que aquest dimarts estem dedicant al 25N, Dia de la Violència envers les Dones, i seguim sumant veus, ara des de Ràdio Vilafranca. A Vilafranca tenim el SIAT, el Servei d'Informació i Assessorament a les Dones, que forma part de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a les dones que pateixen violència masclista. La seva coordinadora és la Montse Gené, que avui ens acompanya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, el SIAT és un recurs públic, per tant, gratuït, i a qui va destinat?
Sí, és un recurs públic i és gratuït. I va destinat a totes les dones que han patit violència, a dones que, de Vilafranca. El SIAT que tenim aquí a Vilafranca. Els SIATs estan ubicats per tot Catalunya.
I les dones d'altres municipis de l'Alt Penedès on han d'acudir?
Vale, llavors han d'anar al Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
A mi m'agradaria que d'entrada deixéssim clara una premissa que donem per suposada, però no està de més insistir, i és que el que passa al SIAT és totalment confidencial.
Totalment confidencial, i es preserva totalment la identitat de les dones, és confidencial tot el que es comenta, que s'explica, es segueix totes les pautes i els ritmes que les dones necessiten per poder ser ateses.
Volia insistir perquè Vilafranca és gran, té més de 40.000 habitants, però no deixa de ser poble en aquest sentit, i a vegades fa recança, si em veuen entrar, si saben que he vingut, i això pot frenar alguna dona, no?
Bueno, de vegades pot tenir dificultats en poder fer aquest primer pas, de poder anar a explicar quina és la seva situació, però no ha de patir en quant al servei, perquè el servei té totalment garantida la confidencialitat del que allà es parla, es comenta, vull dir que és confidencial totalment.
Quan una dona que ha patit violència masclista arriba, fa el pas d'acostar-se, això no vol dir que després hi hagi denúncia, és un camí molt llarg, però acut al SIAT. Quins passos se segueixen? Què passa allà dintre?
Al SIAT es fa una primera atenció, i acompanyament. Per una banda, a una dona se li pot explicar en relació a tot el que siguin els exercicis dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats a la seva vida, tant sigui laboral, social, personal i familiar, i en temes com ara el tema de salut, de treball, d'habitatge, serveis i recursos per a totes les dones. Especialment, el que atenem és a les dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista.
Si aquest és el cas, un cop entra per la porta, amb què es troba? Què feu?
Llavors, un cop entra per la porta, es troba amb una primera recepció, que se li pregunta una mica quina és la situació, i llavors ja es passa, en funció del que comenta, ja es passa a fer una primera acollida. En aquesta primera acollida es realitza... Bueno, el SIAT, per dir d'una manera, que amb aquesta prioritat està format per un equip multidisciplinar. Llavors hi ha la primera acollida, que pot ser una treballadora social, una psicòloga, qui és qui atén amb aquestes dones.
L'escolta, no? L'escolta i pregunta què necessita,
sí,
no?
Sí. Llavors es fa una valoració de tot el que es necessita, es fa una valoració també del risc d'aquesta violència, i després es fa tot un seguiment i acompanyament en el seu procés. En funció d'aquesta valoració s'apliquen els altres recursos, és a dir, si es necessita, doncs llavors hi ha tota la part de que seria atenció psicològica en totes aquestes dones que han viscut sobretot aquestes violències, tant física, psíquica, psicològica, sexual, econòmica, els diferents tipus de violència que pateixen. I l'atenció psicològica dona aquest suport i aquest acompanyament per poder anar sortir-se'n, per poder anar recuperant, moltes vegades identificant, i després seguir tot el seu procés fins a la recuperació.
Al SIAT també teniu una advocada, per exemple. També pot jugar un rol, no?
Afegir també dir-te que l'atenció psicològica és atenció psicològica per les dones, i hi ha l'atenció psicològica també especialitzada per infants, que serien bàsicament pels fills i filles de les dones que han patit aquesta situació de violència. I també s'atenen a noies menors de 18 anys que puguin haver patit també situacions de violència en el marc de la parella o en el marc de les seves relacions. I llavors, sí, com bé deies, també tenim el servei d'assessorament jurídic. El servei d'assessorament jurídic està especialitzat en dones amb violències masclistes, però que també es pot donar servei i atenció a tota la ciutadania de Vilafranca. Especialitzada en el tema de violències, i llavors és assessorament sobre diferents temes jurídics, tant de dret familiar, separacions, divorcis, tot el tema de les custòdies dels infants. Moltes vegades, quan s'inicien tots aquests processos, hi ha els incompliments de les pensions, què cal fer, què no cal fer, el tema de les denúncies, el tema dels règims de visites... Vale. I llavors, com a més generals per la població en general, doncs hi hauria més tot el tema de lloguers, acomiadaments, el tema d'herències, i el servei es dedica, bueno, hi ha una part per violència i una part també per tota la població. Com a altre recurs també teníem el tema de l'atenció social especialitzada dins del marc del CIAT.
En què consisteix?
S'ofereix una atenció social integral, que és acompanyar a la dona durant tot el seu procés personal. I llavors, bueno, aquí s'aplica, doncs, bueno, és l'acompanyament aquest emocional en tot el seu procés, i per altra banda és tota la gestió de recursos, tant econòmics, laborals, sanitaris... Bueno, és anar-li fent tot aquest acompanyament social.
Parles d'acompanyament, això vol dir que esteu a costat d'ella en els diferents passos i decisions que va prenent, perquè no deu ser un camí ni curt ni fàcil.
No, és important respectar moltíssim tot el seu procés i els temps de cada persona, de cada dona. No sempre la dona és conscient pròpiament del que ha estat patint o del que està patint d'aquesta violència. I és acompanyar-la i respectar moltíssim totes les seves decisions i acompanyar-la. Algunes vegades les decisions que pren potser no serien les que com a professional veuries que serien les més indicades, però cal respectar-les i respectar el seu temps i el seu procés.
Per tant, que una dona que ha patit violència masclista s'acosti al CIAT a preguntar amb una intencionalitat, però que després canvi de parer, no arribi a plantejar denúncia, no implica res. Sereu allà al costat seu des del minut zero, respectant el que ella decideixi, assessorant-la, però l'última paraula és seva.
Sí, sí, és un acompanyament a nivell personal cap a ella. Vull dir que el tema de la denúncia, bueno, si es pot arribar a posar la denúncia i d'allò, bueno, té un altre recorregut, però independentment de que posi o no posi denúncia, l'atenció que se li ofereix des del servei per acompanyar-la i amb tot aquest procés, en tot el reconeixement del que està vivint i del que està passant.
Les dones que arriben al CIAT a Vilafranca majoritàriament estan molt convençudes de que volen deixar aquella parella que les maltracta, han pres ja una decisió, vull dir, estan en un punt ja madur, o moltes vegades és sondejar i potser no parlen ni en primera persona, sinó tinc una amiga, què acostuma a passar?
A veure, hi ha de tot, però majoritàriament segueix, vull dir, no totes les dones que venen ja tenen clar quin és el procés, ni que vulguin separar-se, ni que no vulguin, sinó que és començar a partir d'aquí. El tema de la violència és un tema complex. Vull dir, per això tenim, bueno, per això hi ha el que és el cicle de la violència, no? Que la dona passa per diferents fases. Moltes vegades, doncs, bueno, hi ha tota la fase aquesta primera, de que hi ha tota aquesta situació d'aquest maltractament més manipulador, més psicològic, més d'allò que no n'acaba sent conscient. Amb aquestes fases, doncs, arriba un moment que hi ha l'explosió, que llavors sí que pot manifestar-se d'una manera més evident tota aquesta violència, però en aquests moments també hi ha llavors el que en diem la lluna de mel, és a dir, que l'agressor demana perdó, demana disculpes, i comença un procés una altra vegada com de manipulació psicològica cap a la dona, que la dona li fa creure unes expectatives de que, bueno, de que allò no és tant, sinó que ha millorat, que ha canviat, però aquest procés continua i torna a haver-hi tota la situació una altra vegada de tensió, d'acumulació d'aquells menyspreus, d'aquelles empentes, d'aquelles insults, amenaces, i tornem a iniciar el cicle amb una altra situació, una altra explosió de l'agressivitat, i llavors, bueno, i tornem a sí. I moltes vegades, pues, aquest cicle cada vegada es va fent més reduït en el temps, i és anar-les acompanyant en tot aquest procés.
Montse, donat el vostre coneixement, creieu que hi ha més violència masclista o ara es visibilitza més que abans?
Penso que ara es visibilitza més que abans i en tota la part que s'ha estat fent de tot el tema de la difusió, tot el tema d'informació, tot el coneixement. Falta molt per fer, vull dir, però penso que s'ha avançat considerablement i s'ha deixat de ser la violència una cosa individual i en l'àmbit privat, sinó que passa a ser una violència masclista, bueno, doncs està oberta, està al carrer, és social i forma part. I, bueno, una mica això dona també més informació a les dones que ho estan patint i més fàcil poder acostar-se a voler-se'n en sortir i a voler demanar suport per poder tirar endavant.
Una pregunta importantíssima que no volem deixar de fer. On està ubicat el CIAT? Si ha d'accedir amb reserva, amb cita prèvia, o es pot venir directament quan calgui? Com funcioneu?
El CIAT es pot venir presencialment i demanar cita i se l'acull. I si és unes situacions de que moltes vegades no hi ha llista d'espera, sinó que es dona hora si es requereix en el mateix dia, si no en la mateixa setmana, perquè penso que quan les dones venen a fer una consulta, doncs, bueno, hi ha necessitat de que puguin ser ateses i escoltades, i després ja decidiran quin és tot el seu procés.
I on esteu ubicats?
Sí, estem ubicats aquí a la plaça Penedès, número 3, al segon pis. I, si voleu, us dono el telèfon, que el telèfon és el 93 890 3218. I hi ha un mòbil que és el 689-127-75.
És un servei, un recurs públic, gratuït, a l'abast de totes aquelles dones que pateixen violència masclista que hi ha a la plaça Penedès, a Vilafranca. Montse Gené, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
I acabarem el tema de la setmana dedicat a l'erradicació de la violència envers les dones anant fins a Canal 20, Ràdio Lèrdola. La Fanny Vivar ens apropa des d'allà el punt de vista jurídic amb una advocada.
Així és, Sílvia. La darrera veu del tema de la setmana és la Sònia Marquès, és jurista advocada especialitzada en violència de gènere. Bon dia, Sònia.
Bon dia, què tal?
Encantats de comptar amb tu avui en aquest tema de la setmana aquí al Penedès en xarxa. En el teu
Igualment.
Cas, en el teu cas ets jurista i advocada de l'entitat El Safareig. Quina és aquesta tasca que realitzeu des d'aquesta entitat?
Doncs el Safareig és una entitat, és una associació sense ànim de lucre que porta més de 25 anys lluitant per la recuperació de les violències masclistes i, bueno, ha tingut una trajectòria molt llarga, des de la pròpia atenció a les víctimes com a espais de reflexió, espais per formar persones que el vulguin atendre. I, bueno, és un espai divers on hi ha el nucli és l'atenció a les dones. Aquesta atenció a les dones hi ha com tres elements clau, no? Que és, un, la consultoria, que la consultoria és un espai on la dona pot fer aquest relat més, amb una construcció del relat més exacte, més reflexionat, per veure què és el que vol, cap a on vol anar, quines necessitats té, si necessita atenció psicològica, o bé si necessita atenció jurídica, o atenció pels seus fills, inclús. Llavors tenim també l'atenció psicològica, que aquesta atenció psicològica per a dones de víctimes de violència, és temes de violència integral, violència de gènere, violència masclista. Tenim una atenció que és setmanal i d'una durada d'un any, totalment gratuïta. Això és molt important tenir en compte, que és una entitat completament sense ànim de lucre. Ara bé, tenim un altre programa que quan no és una dona que presenta un cas de violència de gènere com a tal, però sí que presenta malestars que pot patir una dona, diferents a la violència, tenim un espai d'atenció psicològica amb copagament, amb un preu reduït, és un preu social. D'acord? I per altra banda tenim l'espai d'atenció jurídica, que és on estic jo. Aquí fem un assessorament a les dones que va des de les qüestions prèvies a fer una denúncia, si es vol fer una denúncia, o bé iniciar un procediment judicial per una separació, temes d'infància, o bé també un seguiment. A vegades venen que tenen advocats i que estan bé i que fan un seguiment, una miqueta de segona opinió també fem, i un acompanyament. A vegades fem un acompanyament de si té una declaració o un judici, més a l'entitat, doncs expliquem com serà aquest judici, una mica posicionar la dona en aquell moment que serà com molt important per ella. D'acord? I per últim tenim l'espai d'atenció infantojuvenil, atenció psicològica. Tenim un espai també LGTBI i orientació laboral. És un programa molt complet el que fem al safareig.
I quins casos són els que més us arriben?
Doncs els casos que més ens arriben, jo diria que és molt divers, depèn. Jo crec que hi ha hagut un augment de casos, per exemple, en el tema de violències sexuals. També et puc parlar jo més com a jurista, que és
Exacte.
Els casos que jo veig més. Els casos com a agressions sexuals, o assetjament sexual dins de l'entorn laboral, també hi ha molts. Després, la violència habitual dins la parella és un tema molt pendent i que encara continua havent-hi com molta demanda perquè hi ha un problema amb els jutjats, que és que només s'acaben judicialitzant els casos com més de la violència concreta, no? De l'episodi concret de la violència, però els casos de violència habitual, de com la dona es situa en una posició de víctima i a vegades no es dona compte que està en una relació de violència i com pot sortir d'aquí. I bueno, aquests casos són els més habituals. Tenim també violència econòmica. És un problema el tema de la violència econòmica perquè encara no està regulat com un tipus de violència a la llei. A la llei catalana sí, però el Codi Penal encara no ho tenim. I aquests casos són els més comuns, de veritat.
I quines són les passes que ha de seguir una dona que vol denunciar?
Doncs, en primer lloc, jo crec que el més important és que tenir clar que tenim molts serveis a l'abast de les dones i les persones en els propis municipis. De veritat és que tant entitats sense ànim de lucre com els serveis públics com el CIAT o un CIE tenen sempre aquesta figura de jurista que està molt bé com per preparar aquesta primera denúncia. Òbviament, si hi ha hagut un episodi violent que ha sigut un ara i s'ha trucat al 112 i ha fet un... ha aparegut aquí als Mossos d'Esquadra, doncs directament es farà la denúncia a Mossos. Però si és una qüestió pensada, jo recomano fer com una primera consulta per construir aquesta denúncia, per fer com un bon acompanyament, per dir-li a la dona que té dret a assistència jurídica gratuïta a l'hora de fer una denúncia a comissaria, perquè hi ha elements importants que ha de constar a la denúncia i entenem que les dones no les saben, perquè és una qüestió jurídica que després es veurà en els jutjats.
I com a dona, en el teu cas, aquests casos són més complicats de gestionar?
Bueno, crec que com a dona també vaig decidir dedicar-me a això per una qüestió empàtica amb el meu propi gènere i... Bueno, suposo que hi ha moments que sí, que et toquen més, perquè, òbviament, per exemple, a nivell personal et parlo, el tema de les violències sexuals és una qüestió que preocupa molt i quan segons quins relats, doncs, òbviament, a vegades és impossible tenir com aquesta mirada superfreda i objectiva i el discurs de la dona fa patir el qui l'escolta també. Per tant, sí, a vegades és complicat, però haig de dir que treballo amb companys que no són dones i que tenen aquesta mateixa mirada. Jo crec que és una qüestió de saber quina és la gravetat del tema i voler ajudar, no? Aquesta empatia que és lo fonamental.
I creus que els protocols establerts per protegir a les víctimes funcionen bé? Ara aquí t'he posat en un compromís, eh?
Sí, perquè, bueno, jo crec que els protocols no és que funcionin bé o deixin de funcionar. Els protocols són necessaris i cada cop s'està regulant més i més i es dona una volta i sempre s'ha de donar una volta més perquè hi ha, òbviament hi ha coses que no funcionen. Però la realitat és que fa poc que hem començat amb el, jo li dic, el cercle de la violència a treballar amb coordinació i aquesta coordinació cal que tots els elements es parlin entre ells, des de l'atenció psicològica, com a justícia, com a salut, com a educació. Jo crec que hem de parlar i aquesta és una de les qüestions més complicades, no? Perquè per cadascun de nosaltres el tema de la violència té elements més importants que per l'altre no són. I aquesta coordinació entre tots jo crec que serà el més important a tenir en compte amb aquest protocol. Funcionen? Sí, però òbviament s'ha de continuar treballant. És molt important continuar treballant.
I en el camí aquest de continuar treballant, si haguessis de demanar mesures o reformes, quines demanaries?
Bueno, jo aquí parlaré de lo meu, no? Sí. Que demanaré les reformes que a mi m'agradarien tenir en compte des del punt de vista de justícia. Una d'elles, sobretot, crec que l'he dit abans, és el tema de la violència econòmica, la regulació del delicte de violència econòmica com una forma de violència de gènere, on encara no està regulat en el Codi Penal com un tipus de violència de gènere que viuen les dones. Per un altre cantó, això provoca una repercussió econòmica directa, no només per al propi delicte, sinó perquè la dona queda completament desemparada amb la llei d'assistència jurídica gratuïta perquè no té dret a una justícia gratuïta sense tenir en compte els seus propis ingressos. Per tant, aquí es dona una paradoxa, no? Que és, has de lluitar contra la violència econòmica i el primer que et fa l'ordenament jurídic és posar-te una barrera econòmica per accedir a la justícia, no accedir a la justícia com a tal, sinó a l'obligatorietat que tens d'anar amb advocat per interposar una demanda executiva, per exemple. Jo crec que això és una de les reformes més importants a tenir en compte. I una altra, jo demano que hi hagi molt més formació, sobretot jutges especialitzats en matèria de violència de gènere. Aquí tenim un problema i és que s'està demanant la comarcalització dels jutjats de violència de gènere, és a dir, molts jutjats quedaran sense un jutjat especialitzat i això provocarà apartar els ciutadans de la justícia, no? Fer-ho més difícil amb un tema de llunyanies i tal. Però jo demanaria més formació i més proximitat de la justícia. La justícia necessita estar en aquests protocols i encara no hi són. Encara els protocols, la justícia no ve, no es parla amb la justícia. I això és un veritable problema.
Doncs amb aquestes dues peticions concloem aquest tema de la setmana. Moltes gràcies, Sònia Marquès, per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Penedès en Xarxa.
De seguida ens plantem a 11:15, tenim cita amb l'actualitat i arribarem amb Abril Pastor versionant el català Un espurn al cel.
No ya tú serás, usas una espurna de la...
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Els Mossos d'Esquadra fan seguiment per violència de gènere amb mesures de protecció a 415 dones de l'Alt Penedès. Ahir es commemorava el dia per l'erradicació de la violència de gènere, una xacra que no para de créixer. Els agents que treballen per la prevenció d'aquesta violència destaquen que ni els agressors ni les víctimes tenen un perfil concret i que pot afectar qualsevol persona independentment de la seva classe social o origen. Els Mossos d'Esquadra són un dels principals actors implicats en els casos de violència de gènere. Treballen des de l'Oficina d'Atenció a la Víctima, que fa seguiment dels casos que té coneixement relacionats amb situacions de violència familiar, amb el màxim objectiu de protegir la víctima. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 13 persones amb sospita de violència sexual al Penedès entre l'1 de gener i el 15 de novembre del 2024. Des del Servei d'Informació i Atenció a la Dona del Consell Comarcal de l'Alt Penedès també s'ofereix assessorament individualitzat en l'àmbit jurídic i psicològic i presten un servei d'atenció infantil i un espai d'acollida. Les dades han crescut un any més i han passat de 72 dones ateses al Servei d'Atenció Jurídica el 2023 a 176 enguany. Sant Llorenç d'Hortons prepara la postal anònima 2024. La Regidoria de Cultura, Gent Gran i Joventut de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons impulsa de nou l'activitat de la postal anònima pels vols de Nadal. A través d'aquesta iniciativa, el consistori anima els veïns i veïnes a escriure una postal nadalenca i entregar-la a les dependències municipals. Posteriorment, aquesta postal s'envia de forma anònima a una altra persona que també hagi participat de la crida escrivint una postal. En aquest sentit, totes les persones que hi prenguin part podran escriure i rebre aquestes cartes. Un cop s'entregui la postal a les instal·lacions municipals, l'organització facilitarà a la persona que l'entregui un sobre on aquesta hi haurà d'escriure el seu nom i adreça. Les postals es poden entregar fins al 16 de desembre a l'Ajuntament, al Poliesportiu o a Cal Jove en horari d'obertura d'aquests equipaments. La Polifònica de Vilafranca ofereix a Moja un reeixit concert previ de Nadal. Aquest dissabte, el local nou de Moja s'omplia amb prop de 120 persones per escoltar la Polifònica de Vilafranca, un grup coral de més de 75 anys d'història amb el repertori Sons d'aquí i d'allà. El concert de prop més d'una hora va comptar amb un repertori molt estudiat i dissenyat per aquestes ocasions. Una sardana, una cançó de bressol i nadales, entre d'altres, van ser les peces interpretades per una quarantena de cantaires. Amb la voluntat de programar iniciatives culturals a Olèrdola, l'Ajuntament volia acostar la música coral i polifònica combinant valors de qualitat i de proximitat, amb regust a Nadal. La satisfacció per la qualitat de l'acte i per la bona rebuda per part del públic encoratja l'Ajuntament a programar més actes d'aquest format. I l'Arbós i Banyeres del Penedès tornant a organitzar la Sant Silvestre Solidària Cap Infant Sense Joguines. L'Arbós i Banyeres del Penedès organitzen aquesta cursa, una cursa competitiva i caminada solidària de 5 quilòmetres. Enguany la sortida serà al Poliesportiu Municipal de l'Arbós, a la plaça Catalunya, i l'arribada a Banyeres del Penedès, a la plaça de l'Ajuntament. El circuit de la cursa d'aquesta edició serà el mateix de l'edició de l'any 2019. Enguany tornant a apostar per les curses infantils per a nens i nenes de 3 a 11 anys per tal d'oferir la possibilitat de participar fins i tot als més petits de la casa, potenciar l'acte i poder gaudir de l'últim dissabte a la tarda de l'any fent esport en família. Les inscripcions estan obertes fins al 26 de desembre.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Càpsules d'il·lusió, i en realitat els oients habituals del Penedès en xarxa sabeu que és aquesta secció mensual a càrrec de la Bernadette Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages, on d'una banda hi posem i aboquem molta il·lusió amb un recull de propostes, d'obres que podeu trobar a la biblioteca cada mes amb un leitmotiv diferent, i de l'altra presentem les activitats del mes següent perquè valoreu si us farà gràcia assistir-hi i tingueu temps de fer la vostra reserva. Bernadette, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sempre busques un lema, un leitmotiv que agrupi les propostes, i aquest mes de desembre vinent, quin serà?
He triat el tema dels drets humans perquè el dia 10 de desembre es celebra el Dia dels Drets Humans. Coincideix amb l'aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, que es va aprovar el 1948, i va ser al cap de dos anys, el 1950, que l'Assemblea General de Nacions Unides va proclamar oficialment el 10 de desembre. I és per aquest motiu que he triat aquest tema. He fet una tria de llibres, que us aniré explicant. Per exemple, començaré per un que es diu Els drets humans, que analitza els diferents elements que tenen molt a veure amb els drets humans, per exemple, la història, les lleis, les institucions i lluites polítiques que s'esforcen per defensar els drets humans. Després, un altre llibre es titula Derechos humanos, quien decide. Planteja preguntes com qui decideix sobre els drets humans, podem considerar-los universals, si tenen importància, més importància uns que els altres, com es pot garantir el seu compliment. I aquestes i d'altres preguntes les planteja el llibre sobre els drets humans. A més, aporta situacions reals en les que, per diferents motius, no es respecten els drets humans. Després, un altre llibre titulat Drets humans, ahir i avui, el reconeixement dels drets humans des de l'antiguitat fins a l'actualitat. Resumeix com es va gestar els drets i el llarg camí que ha portat a la seva plasmació actual, entremig de guerres i conflictes, i que explica que ja es remunta als filòsofs de l'antiguitat, molts segles abans de que es declaressin arreu del món. Un altre llibre seria Derechos humanos y diversidad cultural. El llibre planteja els drets humans des de la perspectiva de la diversitat cultural i recull articles de diferents autors que plantegen la necessitat de pensar i aplicar els drets humans que no siguin excloents i que permetin la humanitat encaminar-se cap al progrés. Un altre llibre es diu Drets humans i art. És un recull de diferents obres d'art de diferents artistes que representen els drets humans.
Aquest sí que és diferent.
Sí.
Relaciona... És més per gaudir sí. Amb la vista.
Sí. Després, un altre llibre es titula Les Nacions Unides i els drets humans. És un llibre que es va publicar amb motiu del 60 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, i és una recopilació en llengua catalana dels principals textos internacionals sobre l'actuació de les Nacions Unides en matèria de drets humans. També he trobat un llibre d'Albert Tassar Garzón que es diu La indignació activa, una mirada personal per a transformar la realitat.
Garzón, el jutge, megajutge,
sí,
que va ser una estrella mediàtica durant uns anys.
Aquest llibre és una mirada crítica a Espanya i al món sencer, perquè la defensa dels drets humans ens pertoca a tots i que la seva vulneració a qualsevol part del món és una violació dels drets humans de tots nosaltres. I amb aquest llibre, Garzón pretén despertar la consciència del lector.
Tot això són obres pensades per adults.
Sí. Una altra que es diu Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans. Aquest tracta d'un aspecte en concret sobre una conferència general de la UNESCO que va aprovar Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans, que va ser el 2005, Per primera vegada, la comunitat internacional es planteja com abordar els principis ètics universals per tal d'orientar els progressos científics i tecnològics. Després, una altra, que és de la Elena Malero Garzón, que es titula Mujer de frontera, defender el derecho a la vida no es un delito. Ella és periodista i defensora dels drets humans, que va anar a viure al Marroc i allà va endinsar-se als assentaments provisionals de les persones que, al voltant de Ceuta i Melilla, de les persones que volien arribar a Europa. I va començar a denunciar les violacions dels drets humans que estaven sotmesos i anava rebent trucades de persones que estaven a la deriva i ella avisava a Salvament Marítim perquè els rescatessin. I això li va portar que va arribar a ser empresonada, acusada de tràfic d'immigrants.
Una història en primera persona, sí. Interessant i molt, sí. Diferent, molt actual.
Sí, sí, tristament actual.
Sí.
Després, de les Gemalianes, Drets fràgils, autobiografia d'una generació de dones. Des de la mirada d'una nena que va néixer a començaments de la dècada dels 50, després una jove que va viure la transició i una adulta en aquesta actualitat en què hi ha tants atacs contra el feminisme, ella evoca la història d'una generació des de la segona meitat del segle passat que va lluitar a favor de la igualtat entre els homes i les dones.
La Gemma Lienas és l'autora de literatura juvenil,
sí.
Caupeta,
sí, sí,
no?
Sí.
Autora d'una sèrie de sagues que,
sí.
Funcionen molt i molt bé. Això pel que fa a la tria que has fet pensant en els adults, tot pensant en el públic infantil, també portes algunes idees.
Sí, també n'he trobat alguns. Un que es titula Tots naixem lliures, la Declaració Universal dels Drets Humans, il·lustrada, és un llibre adreçat als infants que anomena cada un dels drets humans i cada un d'ells està acompanyat d'il·lustracions realitzats per diferents artistes. El llibre es va publicar conjuntament amb Amnistia Internacional, també amb motiu del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Després, un altre llibre que es titula Drets Humans al carrer, Cuentos infantiles sobre drets humanos. És un recull de contes per explicar, aprendre i pensar els drets humans a partir de cada un dels 30 articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. El recull es va fer a través d'un concurs de relats. Després, de la Mercè Arànega, Els drets i els deures dels infants, és un llibre educatiu que explica els drets dels infants de forma visual i amb uns textos breus. Explica tracta sobre la Declaració Universal dels Drets de l'Infant.
Parlem de la Mercè Arànega, actriu?
No, la il·lustradora.
La il·lustradora.
Sí.
Perquè la Mercè Arànega, actriu, crec que també té algun conte,
sí.
O algun llibre, oi?
Sí.
Molt bé.
Després de Robin Stevenson, Niños activistas, Historias verdaderas de la infancia de los impulsores del cambio. És una obra amena i original que recull biografies de persones activistes que van treballar per la defensa de la igualtat i la justícia, però parla sobretot quan ells eren infants. Després, un altre que es titula El fil d'or, conte sobre drets humans. Aquest tracta sobre... és un conte per infants entre 5 i 7 anys per conèixer el dret a un treball digne. També un altre que es diu D'aquí a allà, conte sobre els drets humans. És una història de la Zà, que és una nena que va fugir del seu país juntament amb la seva família per fugir de la guerra. Després també hi ha un llibre que es titula L'autobús de Rosa, la història de Rosa Parks, que era una afroamericana que es va negar a cedir el seient a un home blanc en un autobús, tal com anava les lleis dels Estats Units en aquella època, en la que els negres tenien menys drets. La seva valentia va animar un moviment en contra de la discriminació racial.
La història de la Rosa Parks, explicada, sí. Als petits.
Sí.
Està molt bé.
Sí, sí. I un altre, l'últim, es titula Vet aquí els nostres drets, contes per explicar els drets dels infants. És un recull de 10 contes que tracten sobre els drets dels infants.
Com sempre, aquesta tria la trobarem a la primera planta de la Torres,
sí.
I Bages.
Sí, sí, tant a sota l'escala i també a la sala infantil, els llibres infantils.
I són llibres que podeu agafar, si els,
sí.
Heu escoltat.
I tant, i tant.
Estan exposats, però es poden endur com a préstec,
sí,
eh?
Sí, sí. Justament és això, els posem allà perquè destaquin i la gent s'animi a agafar-los en préstec.
Clar, perquè si el treus del prestatge on està molt, sí. I molt ben acompanyat, cobra nova vida, no?
Sí.
A vegades.
Que és més visual.
aquesta és la primera part de les càpsules d'il·lusió i la segona, la contraportada, per dir-ho d'alguna manera, és un dibuix a tota l'activitat que generarà la Biblioteca Torres i Bages aquest mes de desembre. Per on comences, Bernadet?
Començaré pel dilluns 2 de desembre, a 6:15 de la tarda, que serà un taller de manga. És un taller que s'ensenyarà com les tècniques bàsiques del manga i que es farà un dibuix al rostre d'un personatge i després també es pintarà. Les inscripcions, en aquest cas hi haurà inscripció perquè és un taller. A partir d'ara només farem inscripcions per les activitats adreçades a nadons fins a 3-4 anys i els tallers. I les inscripcions seran a partir del 2 de desembre.
Val, per tant, canvieu el sistema,
sí,
i deixeu portes obertes i quan la sala estigui plena, doncs
ja no,
ja no es podrà accedir, no?
Això mateix, sí.
Només activitats pels més menuts,
sí,
i
tallers,
com és aquest cas. Qui s'encarrega d'aquest taller de dibuix còmic i manga?
Els porta a terme l'escola Haru d'Estudio, que està al carrer de la Font. Els hem convidat a venir perquè ja van venir una vegada i va ser un taller que va tenir molt èxit. I creiem que aquesta vegada també hi haurà molts infants que voldran venir-hi.
Els infants han de seguir venint acompanyats d'un adult que se'n faci càrrec,
sí,
als tallers?
Sí.
Això no canvia?
No, això no canvia.
Més propostes?
El dissabte 14 de desembre, a les 12, hi haurà l'hora del conte en anglès, a càrrec de Helen Doron. Aquesta vegada és per infants de 4 a 8 anys i en aquesta activitat no cal inscriure's. Després també destacar que hi haurà dues trobades de clubs de lectura amb els escriptors. La primera serà el dimarts 17 de desembre a 6:45 de la tarda. És a partir del club de Tertúlies Literàries que coordina l'Elvira Mestres per comentar l'obra Les nostres mares de la Gemma Ruiz i comptarà amb la participació de l'autora de l'obra. Aquesta activitat està oberta a part de les persones que formen part del club de lectura a tothom qui vulgui venir que hagi llegit l'obra.
Això està bé, perquè la Gemma, sí, Ruiz té molts fans,
sí, sí, sí,
i segur que molts vilafranquins han llegit aquest nou llibre seu, Les nostres mares, i tindran ganes.
Doncs podran venir a participar.
Compartir.
I tant. També una altra trobada, que serà el dimecres 18 de desembre, a 6:45.
Just a l'endemà.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Aquesta vegada és de novel·la policíaca, que és del Club de Lectura de la Clau de Vidre, que coordina la Glòria Batllevell. Comentaran l'obra Lleugera sang, del Xavier Zambrano, i la gràcia és que hi haurà l'autor. I també, en aquest cas, tothom qui vulgui participar-hi, que hagi llegit el llibre, podrà venir, a part de les persones que formen part del club de lectura.
Són llibres que hi ha en préstec a la biblioteca? Ho dic per si algú s'anima i diu, va, jo me'l llegeixo,
sí,
i vaig,
poden demanar-lo,
que tinc
segurament
15 dies per davant.
L'haurem de demanar a altres biblioteques perquè, clar, per tanta gent no el tenim.
Clar, tots aquests estan ja en mans dels participants,
sí,
del club, no?
Sí.
Home, però hi ha 15 dies llargs,
sí,
encara es podria fer, no?
I tant.
I què més proposeu?
L'última activitat que proposem és el dilluns 23 de desembre, a 6:15 de la tarda. És una activitat adreçada per infants de 0 a 3 anys. En aquest cas també cal inscripció prèvia, que serà oberta a partir del 2 de desembre. La companyia que fa són contes de Nadal a càrrec de Teatrem Produccions Teatrals. Tracta sobre el Nadal que arriba a casa de la Carla i que la trobem immersa en la tasca de decorar el seu arbre, i els nens i les nenes l'ajudaran a decorar l'arbre. I tot seguit explicarà un conte, que serà una versió nadalenca del clàssic Trencanous. Però, a més, també podran gaudir cantant les cançons més emblemàtiques d'aquestes festes. Serà un popurrí de cançons, de les cançons nadalenques més conegudes.
Sempre teniu exposicions i a vegades no hi pensem a recomanar-les, però és una constant, oi, a la biblioteca? Sempre,
sí,
n'hi ha una o altra.
És un espai que jo trobo que és molt bonic, que és l'Escala, i ara mateix tenim unes il·lustracions, unes pintures de la Neus Medina, que ens ha cedit. Són pintures de temàtica d'ocells, que, bueno, us convido que vingueu a veure'ls perquè són molt bonics, però a més, també convido a totes les persones que tinguin ganes d'exposar les seves obres, que sapigueu que l'Escala és un espai obert a tots els, bueno, a totes les persones, tots els artistes que tinguin ganes d'exposar les seves obres. A part, també tenim les vitrines, que ara mateix tenim exposades obres de Mas Albornà, són els treballs que fan el Mas Albornà, que fan coses molt boniques, però qui tingui ganes d'exposar manualitats, també recordar-vos que esteu convidats a participar.
Com ho han de fer els interessats? Han de venir a veure-us?
Sí, que es posin en contacte amb mi perquè sóc la persona que me'n cuido.
Fantàstic.
Sí.
I quines són les condicions, Bernadet? S'ha d'enmarcar aquest treball o què demaneu?
Que es puguin posar penjades a la paret, no sé, com ells ho tinguin preparat.
Què acostumeu a exposar més? Obra gràfica?
Sí. Però, bueno, de manualitats de tota mena, eh? Des de pintures, des de treballs fets amb paper maixer, per exemple, o coses fetes amb ganxet, també, de tota mena. Hi ha molta varietat.
I no demaneu cap gran currículum, eh, els
interessats? No, només que la persona tingui algunes coses per exposar i ho vulgui oferir, que la gent ho vegi.
També volíem compartir, aprofitant aquestes càpsules d'il·lusió, un recurs que potser els oients no coneixen o no tots els habituals de la Biblioteca Torres i Bages saben que existeix, que són els butlletins mensuals. Explica'ns.
Sí. Cada mes es fa el butlletí relacionat amb el mes següent, que acostuma a arribar a finals de mes, i per un costat hi ha les llibres novetats, tant per adults com per infants, també novel·les, llibres temàtiques i els infants. Però, a més, hi ha un recull de totes les activitats que es faran el mes següent. Cadascú es pot donar d'alta per rebre el butlletí i només és això, una vegada al mes es rep i tota la informació reunida.
És una molt bona manera de conèixer les novetats que van entrant a la biblioteca i ser els primers. Si estàs esperant aquell llibre que s'acaba de publicar, amb el butlletí saps que s'ha comprat o no s'ha comprat i estàs una mica al dia de tot el que entra, no?
Sí.
Quan acostumen a sortir aquests
butlletins? A finals de mes s'envien a totes les persones que s'han donat d'alta del bibliobutlletí, que en diem. Per donar-se d'alta poden fer-ho ells mateixos a través de la biblioteca virtual o també venir a la biblioteca i demanar que nosaltres mateixos els hi donem d'alta. I d'aquesta manera ho rebran cada mes.
Ara, per exemple, he obert el darrer butlletí i veig les novetats de novel·la, tot el que s'ha comprat, Sally Rooney, per exemple, el seu intermezzo, o Juan Tallón, El mejor del mundo, dividit per temàtica, novel·les policíaques, ha entrat, per exemple, Santiago Díaz, Los nueve reinos, pels seus fans, o novel·les històriques, una miqueta de sinopsi i fins i tot el link si ja vols anar a reservar el llibre. Facilitats al màxim.
És una tria de llibres, perquè tots els llibres que anem rebent no hi cabrien, dels que ens semblen més interessants.
Tornarem a tenir càpsules d'il·lusió a les portes de Nadal, però si et sembla ja podem avançar quin horari hi haurà aquests dies especials.
Sí, la majoria de dies serà l'horari de sempre de tot l'any, però cal destacar que del 24 al 26 de desembre la biblioteca romandrà tancada, també el dia 31 de desembre, i després destacar que el dia 5 de gener s'obrirà només al matí, de 10 a 2 del matí, perquè després la tarda la gent perquè puguin anar a la cavalcada de Reis.
Tenim el cap a altres bandes.
Això mateix.
Doncs moltes gràcies, Bernadet Hortal. Aquesta és la proposta que trobareu seleccionada ja en aquesta primera planta de la Torres i Bages. I ens retrobem d'aquí a unes setmanes. No seran quatre, serà una mica menys, just a les portes de començar les vacances de Nadal. Fins aviat.
Fins aviat, gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Amb els Blondie i aquest Maria tancarem aquesta segona hora que abans d'arribar al butlletí us oferirà un parell de minutets de publicitat. A les 11:06 seguim amb el català al carrer regalant un llibre de Joan Salvat Papaseit pels més menuts de la casa, pantalles i fake news. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her?
Walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die.